No cal que caigui un aiguat perquè el prat quedi inundat. Aquesta és una frase d'Auca que exemplifica molt bé que era viure a la ciutat del Taica fa dècades. Però si bé les pluges d'aquest dilluns van fer pensar que el passat tornava a la vida durant una estona, la realitat no va ser com la d'anys abans. Avui fem un viatge històric al patrimoni pretenc, però un d'intangible, gravat a la memòria popular. I precisament en parlem amb l'historiador pretenc Pau Rodríguez. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I amb ell t'acompanya el nostre company Víctor Asensio García. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Carme.
Bé, el Prat és una ciutat, per definició, plana. Això complica molt el desguàs de l'aigua de pluja i les crescudes del riu han estat la tònica dominant al llarg de la història. Com ha marcat això a la societat pretenca, Pau?
Bé, la ciutat del Prat, una cosa que com bé has dit, és una ciutat plana, doncs sovint no ho tenim present, és a dir, som la ciutat del Delta, l'única ciutat del Delta que està dins del propi Delta. Les altres ciutats, Sant Boi, Castelldefels, Gavà, estan a mig fer del Delta i del Samuntà, és a dir, de la muntanya. I aquest fet ens condiciona molt. Tenim una situació orogràfica que si no fos pel propi riu i els sediments que ha dipositat creant un Delta no estaríem aquí.
Des de quan tenim registres d'aquestes inundacions?
Doncs el primer historiador que va tractar de manera professional aquest tema va ser el doctor Jaume Codina i va registrar des del segle X fins al segle XX un munt de... va fer un buidatge increïble de dades i va registrar moltes riuades i moltes inundacions, no tant provocades per l'efecte de la pluja, sinó pel propi riu. És a dir, quan el riu se sortia de mare, creava aquestes situacions i hi ha força registres, tant parroquials com civils.
Pau, i sobretot Carme, no sé, tu sí que has estat aquí al Prat, Carme, jo sí. Recordo haver vist aquí al Prat, però per qui no conegui el Prat, més enllà de que el nom ja ho diu una mica, com és això, no?
Sí.
Un prat molt pla. L'altre dia parlava amb un tècnic municipal que ens explicava que la pendent mitjana del Prat és d'un 3 per mil, no un 3%, un 3 per mil, o sigui, us podeu imaginar com de pla és la ciutat, no? I, de fet, el punt més alt, geològicament parlant, té 8 metres sobre el mar. Per tant, és una ciutat molt, molt, molt plana. Clar, això és ideal, per exemple, pels camps agrícoles, no? Que no han de salvar doncs, moltes dificultats a l'hora de fer els camps. A més, és una terra molt i molt fèrtil, però, clar, també s'han d'adaptar a un territori que durant segles s'inundava cada 2 per 3 quan creixia el riu. Llavors, com s'adapta l'activitat agrícola i l'economia en general, però al final el Prat és una ciutat que originalment era molt agrícola, com s'adapta a aquestes inundacions comunes a la zona?
Clar, el fet de ser pagès, jornaler, qualsevol persona que s'hi dediqués al camp segles enrere, el Prat era un avantatge en tots els sentits, sempre i quan s'ho sabés muntar bé o la comunitat s'ho sabés muntar bé, en el sentit de que si eres un pagès i depenies dels teus fruits, de la teva collita, havies de tenir molt present el riu. Per això neixen els terraplens, és a dir, els terraplens eren unes estructures que es muntaven a la ribera del riu, en el qual tots els països estaven obligats a participar i construir aquest terraplè. I qualsevol que no ho fes era expulsat de la comunitat. La pròpia església del Prat, la parròquia del Prat, que dona la independència al Prat, s'independitza de Sant Boi d'Hospitalet per aquest motiu, per evitar aquesta isolació que patia normalment la pagesia pretenca. I en aquest sentit era una combinació de les dinàmiques entre la pagesia i el seu medi.
Uh-huh. I aquí també els cultius tenen i juguen un paper molt important, no? Perquè parlant amb pagesia i gent que ve d'antic, no? I et diu, no, és que nosaltres hem regat tota la vida deixant que els camps s'aneguin d'aigua, no? Es neguin d'aigua i deixar que poquet a poquet vagi filtrant-se cap als aquífers, no?
Clar, això té un sentit d'abundància d'aigua, el fet d'estanyar l'aigua, de deixar que això que s'estanyi l'aigua i que baixi pel propi pes de l'aquífer, té una raó de que hi ha abundància, però també per la salinitat del terra, que no deixem d'estar en un lloc on segles enrere era aigua de mar. I en aquest sentit, per això creix molt bé l'espàrrec o la carxofa en el Delta Llobregat. I en aquest sentit, deixar que l'aigua estanyada disminueix aquesta serenitat.
Has dit una cosa superinteressant, que és la independència del Prat, no? Aquest concepte que a vegades amb els municipis no ho tenim tan comú, no? I també has parlat de la parròquia. Al final aquí dos elements que juguen, no? La independència i la independència parroquial, no? Al final, explica'ns una miqueta això. Què vol dir tot això de la independència? Què hi pinta aquí la parròquia del Prat?
Clar, hem de pensar que Sant Boi, per exemple, és una ciutat consolidada des d'època romana. El Prat, en canvi, eren masies isolades i no hi havia una entitat municipal pròpia, una identitat municipal. Per aquest motiu, depeníem de dues parròquies, Sant Boi i l'Hospitalet. Sant Baldiri de Llobregat i Santa Eulàlia de Provençana eren les parròquies mares. En aquest sentit, l'any 1211, el riu que passava per l'actual Jaume Casanovas, el carrer Jaume Casanovas, fa un salt i passa per l'actual desembocadura, més o menys per l'actual desembocadura. Clar, aquest fet que aquest, fins a la sola riu, que es deia Riera Vella, dividia els dos termes, ens trobem que ja no divideix aquests dos termes. Però, en cas de riuades, funcions religioses com era enterrar un mort o batejar un fill, no es podien fer. Clar, la nostra mentalitat potser no té molt de sentit, però anys enrere no batejar un fill era pecat mortal.
Clar.
I en aquest sentit va ser la justificació que es va donar per tal de fundar una parròquia pròpia i tenir una comunitat més propera i més ad hoc a les circumstàncies que teníem.
Clar, has dit una cosa ara, que m'has deixat així, no? El riu passava per aquí i va deixar de passar per aquí. Què vol dir això, que el riu va deixar de passar per aquí?
Clar, el concepte que tenim avui en dia del riu Llobregat és un riu recte. Si veiem la forma que té el delta del Llobregat actualment, és en forma de panxa. Uh-huh. Això és artificial, posem-ho entre cometes. Un delta, quan fa una forma de panxa, vol dir que està en una forma defensiva o regressiva, en el sentit de que un delta normal, com el delta de l'Ebre, té una forma sinuosa. El riu Ebre té una forma sinuosa quan arriba a la seva desembocadura. Això vol dir que aporta sediments, que el riu fa la seva. Però en el moment que el segle XX, segle XIX, els humans intervenim, lluitem contra el riu, el canalitzem o fins i tot el desviem, fa que aquest riu doncs acabi agafant una forma artificial, però que en un moment donat també es pot sortir, òbviament. No s'ha sortit tots aquests anys, aquests últims 20 anys, per aquest desviament i aquesta acció antròpica. Però tots els estanys que tenim, la Ricarda, el Remolà, la Murtra, fins a la Murtrassa, doncs tots aquests neixen dels braços de rius que anys enrere hi havien i avui ja només hi ha un riu únic.
O sigui, la famosa Ricarda, no?, que ja hem sentit a parlar molt, sobretot amb el tema de l'ampliació de l'aeroport, i que l'altre dia doncs, fins i tot feien broma, no?, amb això de les inundacions, que la Ricarda s'havia ampliat cap a l'aeroport del Prat, no? Fèiem aquesta broma, sí. Carme. Això al final no deixava de ser una part del riu.
I tant. Uh-huh. I tant. El que comentàvem, la Riera Vella, que passava per l'actual Jaume Casanovas, la plaça de la Vila era un estany, era l'estany de Moragues. En quan es va assecar, va servir com a plaça per quatre masies que hi havia al voltant.
Uh-huh.
També servia, igualment, durant grans crescudes del riu, la Riera Vella tornava a ser viva, diguem-ne. O el riu Mort, que passava més per la banda de Sant Boi, tornava a estar viu. Ara, en canvi, aquestes circumstàncies, la visió, diguem-ne, capitalista de voler, fins i tot contradir la natura, ens ha provocat aquesta situació que fins ara, almenys fins ara, ha funcionat.
Ara en parlem d'això, Carme, però m'agradaria abans preguntar-te una cosa, perquè fent un paral·lelisme amb el que està passant a València, no? Arran de la Dana, una de les coses que s'estava dient amb molta gent que hi va és aquesta olor, no?, a podrit, que moltes vegades també fa l'aigua estancada. No? I aquí tenim molts estanys, molta aigua que de natural doncs, pot quedar una mica tancada. Això no pot ser un problema de salubritat perquè hi ha gent que vivia en unes masies aïllades i potser sense no tants mitjans?
I tant, el paludisme, que coneixem més popularment com la malària, va existir al Prat. Fins al segle XX encara teníem malària aquí al Prat.
Uh-huh.
Va haver-hi fortes campanyes antipalúdiques, els episodis de campanyes dels metges aquí locals i de la gent que es moria a la casena dels carabiners. Cap carabiner volia ser destinat al Prat per aquest motiu, perquè estava al costat de llacunes infectes i al costat de la platja. La situació, per tant, era molt precària i finalment sí, es va poder anar erradicant. I el propi terme del Prat està més urbanitzat, però fins fa 4 dies tot era fang. Per això el doctor Codina ens va batejar com la gent del fang.
La gent del fang. És com un sobrenom. No pot hablaves, eh?
Clar,
això és... pot hablaves és més
és
modern.
Posterior.
Clar, i més maco.
És més maco, també, no? Pot hablava que no, és un pollastre, que no pas la gent del fang, no?, aquesta idea. Però sí, clar, és gent molt vinculada precisament a aquest territori. Hem parlat d'infraestructures i ara després en parlarem més, perquè així tornarem als dies més actuals. Però parlant d'infraestructures, n'hi ha una que també marca un abans i un després i també té molta relació amb l'activitat econòmica al Prat i l'aïllament que tenia la nostra ciutat, i és Jaume Casanovas. Aquest carrer, que és per on passava l'antic riu, rep el nom d'una persona que també té molta importància, no?, això.
I tant.
Qui era Jaume Casanovas i què va fer?
En Jaume Casanovas és el prototip d'indià, que era fill de masovers d'aquí del Prat, d'una família bastant, acomodada, però que, com no era l'hereu, va marxar a Cuba. Allà va fer molta fortuna i va tornar. En comptes d'anar-se'n a Barcelona o agafar-se una torre i anar-se'n a l'Empordà, doncs va destinar els seus diners a reconvertir el que havia estat la finca del seu pare, de la masoveria del seu pare. En aquest sentit, on avui es troba la TU, va edificar una colònia agrícola, la primera, al Prat i, podríem dir, del delta del Llobregat. Va intentar revolucionar, i ho va aconseguir, va revolucionar l'agricultura del Prat. És a dir, no entenem l'exportació, l'agricultura intensiva de les carxofes sense en Jaume Casanovas. Clar, no tot va ser a base de diners. Ell va idear diferents mètodes per abastir aquesta gran finca, que era tan agrícola com ramadera, i va decidir tirar cap avall. És a dir, sabem que hi ha un aqüífer que podem veure d'ahir en moments de sequera. Però en Jaume Casanovas va construir el que s'anomenen els pous artesians, és a dir, de l'aqüífer superficial, extreure aigua. Era una aigua impressionant, tant per beure com per regar. I va aconseguir l'any 1891, no, 92, perdó, va aconseguir doncs, extreure aigua, va convertir el Prat en una... va passar una agricultura de secà, una agricultura de regadiu. Aquest fet va situar en Jaume Casanovas en la figura per antonomàcia del cacic, és a dir, va revolucionar el Prat, però igualment la controlava durant tota la seva vida.
Té aquest punt, no? Aquesta ambivalència entre la persona que fa que millori econòmicament una societat, no? Però a la vegada pot fins i tot empitjorar la condició d'algunes de les persones que venen aquí al Prat, no?
I tant, és un capitalisme al final de base agrària i va aconseguir situar el Prat en els ulls de Barcelona, en aquest sentit.
I Ferran Puig, el pont?
Sí, Ferran Puig va arribar-hi abans. Ferran Puig es va beneficiar molt de les desamortitzacions i el que va aconseguir en Ferran Puig és posar també els ulls... Ell era de fora, Ferran Puig era un burgès barceloní, molt vinculat al tèxtil, i el que va aconseguir és posar la lupa al Prat, és a dir, com no podia exportar els seus productes a Barcelona de la manera més ràpida possible, perquè aleshores només hi havia una barca aquí al Prat, que en moments de riuades desapareixia aquesta barca, l'any 1873 va incentivar de la seva pròpia butxaca un pont, i també va convertir-se en la figura del cacic en aquest sentit econòmic, sobretot, però va aconseguir que el Prat creés un interès pel capital estranger. I afegint aquestes participacions burgeses a nivell agrícola, però lligant-ho amb l'aigua, la sede de la paperera, les empreses per antonomàcia del Prat, d'arrel paperera i d'arrel tèxtil, no s'entenen si no hi hagués aquest aqüífer que anys enrere pagesos havien descobert i van poder explotar tot l'aqüífer que van poder per aquest motiu, perquè ja hi havia una base establerta.
O sigui, tenim aquesta doble vessant, no? Tenim el riu que ens inunda, el riu que genera tota una sèrie de riqueses agrícoles i econòmiques a la ciutat, un riu que, a més, també genera els seus problemes, no? El paludisme, etc. Uns inversors que creen inversions per intentar salvar alguns dels problemes del riu i arribem als anys 70-80 i comencem a canviar la mentalitat de com ens hem de relacionar amb el riu. Què es fa o què s'intenta fer per canviar la dinàmica del riu? Abans ho has dit, no? Intentar controlar la natura.
Sí, per exemple, un exemple que ho resumeix molt. La Marrada, bueno, el camp de l'Espanyol, que tothom coneix, abans es deia Cornellà al Prat. Això té un motiu de frontera, és a dir, si tirem la vista enrere, veurem que el riu no era recte per aquell trajecte, sinó que feia una corba, que era una marrada, és a dir, se li coneixia la marrada perquè era un meandre. En el moment que es vol edificar, que es vol evitar que aquell riu Llobregat se sortís de mare per aquella banda que portava molts problemes al Prat, es decideix simplement canalitzar el riu, fer l'endegament que es coneix en aquell moment i fer un riu recte. Clar, a dia d'avui el camp de l'Espanyol té una part del Prat, però el Prat ja no hi toca, ja, perquè el riu ens fa de frontera, però igualment el terme municipal encara arriba allà.
Cornellà al Prat, per això li diuen, es diu Cornellà al Prat.
No? Exacte. I si tirem més enrere cap a la desembocadura, és igual. Tota la riba pretenca que ens toca a nosaltres, és a dir, que ens toca com a poble, va ser canalitzada amb ciment.
I per tant ja no és el riu que coneixem avui, coneixem antigament, no? El riu d'avui en dia.
I tant.
Doncs em sembla que el Pau ho ha explicat molt bé. La veritat és que és interessant perquè és un espai molt peculiar al Prat de Llobregat, i avui ens ha agradat conèixer doncs, aquesta part de la història relacionada, malauradament, amb l'actualitat. Però hem fet aquest viatge al passat per conèixer una mica més sobre aquesta ciutat. Víctor, Pau, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, agraït.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.